Aquest podcast que us disposeu a escoltar és el primer que publiquem d'una sèrie en la que ens dedicarem a explicar la història de la música pop-rock a Sabadell. Li hem posat el nom de Bebopolula en homenatge a Jim Vincent, un dels més grans pioners del ritme que ho va canviar tot, el rock and roll. I també en el record de Toni Vilaplana, rocker local, que va fer una molt bona versió del tema més conegut de l'inolvidable Gene. Bebopolula! Bebopolula comença avui amb una petita revisió de com estava la situació musical de Sabadell. I ho farem a modus de tertúlia, recordant en directe, de forma més o menys improvisada, el cronista del Sabadell antic, Jaume Barberà, el músic encara actiu, bateria per més senyals, Jordi Molet, i un servidor de vostès, Pere Massaguer, radiofonista, estudiós i superfan de la música pop i rock. És a dir, en tots els podcasts, els mateixos protagonistes, o sigui, els músics, explicaran la seva història i la de la moguda que els envoltava. Anirem per feina. Abans de presentar els nostres convidats d'avui, llegirem un article que el Jaume Barberà va publicar al Diari de Sabadell el passat 26 de març de l'any en curs. Let's go for the money, do it for the show. Really can't run, I'm going to you, Tommy. Als inicis dels anys 60 del segle XX, el rock and roll i el twist feien furor. aquella música festiva, alegre i encomanadissa que agradava i delectava tant a la gent jove, no tenia res a veure amb la tristor de la música espanyola dels 50. Era una música que contagiava sensacions, transmetia ritme al cos i omplia d'eufòria l'ànima. Aquell dinamisme, aquells ritmes ens van portar ràpidament entre la joventut i molts varen ser els joves que, atrets pels noms d'èxit que venien de fora, com Shadows, Ventures, Sputnik, Tornados o Tank Tops, van intentar la seva experiència musical amb la formació de conjunts per interpretar aquells ritmes. Aquesta setmana fa 60 anys que es va obrir la inscripció per participar en el primer concurs de música moderna per conjunts estudiantils. Esdeveniment que es va celebrar els dies 5 i 6 de maig de 1962 al Cercle Sabadellès. Els participants foren les Souris Noirs, els Diablos, Cinco Cisnes, Oscars, Music Hammers i els Duendes. Els vencedors varen ser els Music Hammers. D'aquells 5 conjunts que hi van prendre part, els Duendes han arribat fins als nostres dies i dos dels seus components, Josep Maria Abella i Jordi Molet, es poden considerar els més veterans d'aquella època que encara es dediquen a la música. Altres noms de conjunts de música moderna que sonaven en els diferents esdeveniments musicals dels primers anys 60 eren Los Ases, Duo Soling, Rayos Azules de Can Feu, Telestars, Golden Quartet, Los Jóvenes, Discover, Gammers, Los Rebeldes, Los Nómados, Batusi i Bats. Final de curs de l'any 1963 i organitzat per la tercera promoció de mestres industrials de l'Escola Professional Delta de Jaume Viladoms, es va celebrar el primer certamen de conjunts de música moderna de Sabadell, el Cine Rambla, amb la participació de Los Ases, Los Jóvenes, Telestars, Gammers i Oscars. En varen sortir guanyadors els Oscars. Aquell dia van actuar fora de concurs la cantant Maria de Los Ángeles, Lorenzo Martín i Francis Soling, nom artístic del Francesc Pérez, un dels components del duo Soling. La cloenda va anar a càrrec de Toni Vilaplana i els seus Teen Stars. Toni Vilaplana ja era un cantant reconegut i amb els seus amics Claude a la guitarra, Santi al baix i Jackie a la bateria i també un altre Claude, que en aquest cas de Sabadell, Claudi, al piano van crear el grup Teen Stars, formació que acostumava a cloure la majoria de festivals celebrats a Sabadell, la primera meitat de 60. Si je t'oublie pendant les jours. La guitarra elèctrica era, òbviament, l'instrument primordial d'aquells conjunts. Els detractors de la música moderna, que també n'hi havia, utilitzaven de forma despectiva el verb rascar per referir-se a la forma de tocar la guitarra. El fet de marcar el ritme amb la guitarra a base d'acords inclinava els contraris a aquell tipus de música a opinar que rascar la guitarra era gairebé una ofensa. Però aviat es van quedar sense arguments perquè la música moderna interpretada amb aquells instruments es va imposar per golejada. Va revolucionar el món de la música. Our World va ser la primera producció de televisió mundial via satèl·lit en directe que va ser transmesa el 25 de juny del 1967. Van ser convidats 14 artistes de 14 països, entre els quals la cantant d'òpera Maria Callas i el pintor Pablo Picasso. Van ser convidats a realitzar o aparèixer en segments separats per mostrar les seves respectives nacions. L'esdeveniment, de 2 hores i mitja de durada, va tenir l'audiència més alta de la televisió mai feta fins llavors, 400 milions de persones a tot el món. El segment més famós va ser el del Regne Unit, protagonitzat per The Beatles, on van interpretar en viu All You Need Is Love, per primera vegada per tancar l'emissió. És a dir, la cloenda d'un esdeveniment pioner i d'àmbit mundial va anar a càrrec del grup més representatiu de la música moderna. Mentretant, a Sabadell, els conjunts més seguits aleshores per la joventut eren els Duendes, amb Abella, Joé, Adolf, Claudi i Jordi, que, per cert, van quedar finalistes en el concurs de televisió Salto a la Fama. Els Nòmades, en Pere Carles, Esteve Sixto i Gil, Pere Boix, val a dir-ho, era el cantant, podríem dir, el millor de la seva categoria. Els Batussi, de la segona època, formats per Robert, Jeroni, Caral, Mestres i Frank, varen apujar el nivell de qualitat musical de l'època. Eren seguits arreu i molt populars, tenien un molt bon so en directe. Els temes continguts al LP Aftermath dels Rolling Stones els brodaven. Els Bats, de García Romera, Catalán, Guàrdia Navarro, Montoya i Aventura Fabregó, es varen vendre els ossos per pagar els instruments. Aquesta notícia va aparèixer a la premsa l'any 1966. Van recollir diners venent a una facultat universitària quan arribés l'hora la seva composició òssia. A més, va representar un reclam publicitari de primer ordre. També varen batre el rècord de resistència tocant 24 hores seguides al Club Juvenil. Feien bones versions dels trocs. La música dels 60 va ser la millor? Possiblement. Encara que és molt difícil fer una afirmació semblant, però segons un estudi de la Universitat de Nova York, les cançons més reconegudes són les dels anys 60. She's the girl in the red blue jean, and she too quick and the undaunted dream, and she's the boom and a don't rock song. Què tal, companys? Com esteu? Jordi Mulet, famós baterista, encara en actiu. Jaume Barberà, hola.
Hola.
Jaume Barberà, de qui hem llegit el seu article. Et sembla bé que haguem començat per aquí, per fer una petita composició de com estaven els anys 60?
És que, bueno, aquest article jo el vaig escriure amb aquesta intenció, de que si algú llegia es fes una composició de com eren aquelles. Els conjunts musicals que van anar sortint d'aquella època venien, doncs, d'una societat que ho necessitava.
Per això, jo que l'havia llegit, me'l va facilitar l'amic Jordi, vam dir, ostres, li haig de demanar permís per llegir-lo, i a partir d'aquí va néixer una petita amistat, i no solament et vaig demanar permís, sinó que et vaig convidar a venir.
Jo t'ho agraeixo.
Perquè ens pots il·lustrar molt bé, perquè tu escrius d'això i d'altres coses, però coneixes molt bé, per edat i per tot plegat, com estava Sabadell a la dècada dels 60. Per cert, quina edat teníeu vosaltres a l'any 60?
10 anys.
I jo en tenia 12.
12? Doncs jo també.
Bueno,
s'ha de dir que en Jordi i jo tenim la mateixa edat, ens portem 2 o 3 mesos només. I com ho recordes? Aquest concurs que ha citat el Jaume, tot això, realment... Jo penso que va ser el primer que vaig veure, no el vaig veure tot perquè el feien en diferents... crec recordar,
sí.
Tu m'ho pots dir, que tens més memòria.
Sí, sí.
Ho feien en diferents dissabtes o diumenges,
sí.
El dia exacte...
El primer que es va fer va ser... Aquesta música s'entenia com música per gent jove, o sigui, no tenia la categoria perquè l'escoltés la gent gran. O sigui, la gent gran a la ràdio es sentia... en música catalana sentia, doncs, el Cayetà Renom i el Mili Vendrell, el José Guardiola. Les cançons que se sentien en aquella època d'orquestra eren La Vaca Lechera, La Casita de Papel, que això era més aviat per gent gran. Hi havia molt flamenc i cançons d'aquest tipus. Però la gent jove no. La gent jove, els ritmes que anaven venint de fora, que doncs ja se sentien música, cançons de l'Elvis i del Polanca, que ens venien moltes vegades reconduïts per cantants de fora. El Johnny Hallyday cantava cançons d'aquella època. I tot això era de gent jove que no feia per la gent gran. Però de mica en mica això es va anar imposant, i la primera tentativa de concurs ho van fer la gent jove del Cercle Sabadellès, del casino, que van dir això, com primer concurs de música moderna per conjunts estudiantils. Sí. Dir que no arribava ni a categoria de professional, vull dir que...
No, és veritat. Sí. Professionals en aquell moment no n'hi havia. Hi havia orquestres, però...
Sí, a Sabadell hi havia hagut orquestres de les bones, eh? Parlem, doncs, dels Moixins i dels...
Fatxendes.
Llavors, aquí, en aquella època, hi havia els Dècaros, que era una orquestra també de les bones, en aquella època, també hi havia l'orquestra Ikebana, que eren orquestres per gent gran, que actuaven a les festes majors, i sí. Però per la gent jove no hi havia categoria amb això. I llavors què es feia? Doncs en un graig, en un sòtano, una bateria i una guitarra, i anar copiant el que feien els altres.
Però a vosaltres, a part del concurs aquest, com us va arribar la música? On l'escoltàveu?
A la ràdio.
A la ràdio.
Sí. Jo el primer, hi ha tres cançons, que són les que a mi em van donar consciència de que la música seria molt important i que m'agradaria. De fet, per mi la música és el més important, a part de l'ofici i la família, però la música és el que més... Jo estava... Era el dia de Dijous Gras de 1958, jo tenia 8 anys, i estàvem a casa fent el Dijous Gras, i per la ràdio van dir que el Festival de San Remo, el Domenico Modugno havia guanyat el Festival de San Remo amb la cançó que després va dir Volare, que el nom era Nel Blu di Pinto di Blu. Llavors, això el 58...
Mille de violini sonato dal vento...
Sí. Llavors, l'any 59, la cançó que... I aquesta era una cançó de Rebella de Sant Joan, que era La luna de miel, amb la Gloria Lasso. Perquè això també venia d'una pel·lícula que deia Luna de miel, que també l'havien cantat els Beatles. La luna de miel...
Sí, és veritat,
l'havien cantat els Beatles. I llavors el Rafael de Penagos em va fer una versió que la cantava la Gloria Lasso. Però després la que més em va agradar, ja tenia 10 anys, ja la consciència era una mica d'això, era Los niños del Pireu. Quan la vaig sentir, aquella melodia, em va encantar tant que vaig dir que la música... I llavors a partir d'aquí vaig tenir molt, molt, molt interès per la música. Però com que no tinc oïda ni tinc traça, no m'hi vaig poder dedicar. O sigui,
vas intentar.
Sí, jo anaves... així és que el Jordi tenia una bateria, doncs jo vaig fer un pot de llauna i un tambor de la meva germana i un barret d'aquests de llum, i mentre el tocadiscos tocava el Twist and Shout, doncs jo picava allà la bateria, saps? Però no hi va haver manera.
No vas evolucionar.
No.
Però a casa teva recordes, si teniu, llavors en deien ràdio gramola o una cosa d'aquesta?
El meu avi tenia...
Que també tenia un tocadiscos,
sí,
no?
El meu avi tenia una gramola d'aquella, amb discos de pedra,
sí,
i tenia discos d'aquells antics de sarsueles, Cançó de Mortir de Guerra, que era una sarsuela catalana, i escoltàvem allò. I llavors, doncs, també àries de la Calas, del Miguel Fleta, recordo discos del Miguel Fleta. El Caruso no havia vist mai, però no el donien a conèixer. Però allà va ser on vaig començar. Que la música tingués, doncs, aquesta... Em sembla que va ser Napoleón que va dir que la música és el soroll que menys molesta l'oïda. Algo així. Doncs a mi vaig entendre que la música no era un soroll, que era una melodia que m'agradava, amb més lletra o menys, i a partir d'aquí vaig tenir molt interès, molt, i jo aquests conjunts, aquests concursos, menys el del casino, vaig estar amb tots. I llavors es feien matinals a la Faràndula.
Sí,
els primers que van fer, i llavors es va fer el Festival del Cine Rambla.
I a l'Uterpe,
llavors ja es va anar, perquè la febre dels conjunts musicals va anar creixent.
Molt, bàrbarament, sí.
Molt.
I tu, Jordi?
Pues mira, jo la culpa va tindre el meu pare. Sí.
Era músic el teu pare?
Sempre ho va voler ser, però no, en cas de la vida no es va poder, perquè, clar, no ens podem oblidar que som els nens de la postguerra i tant.
Total.
Doncs allò, grans avalls, doncs no sé, hi havia també una orquestra d'allà, de la ciutat de Valls, i el bateria un amic comú. I el meu pare... sempre m'acostava a l'orquestra allà on hi havia el bateria, i llavors, com que ell era forner i pastisser, doncs amb els aros de colar la farina i posant-hi una pell a sobre em va fer una bateria, però una bateria completa, i allà pues, feia concerts al balcó de casa meva per la gent que passava pel carrer. I a més, el més del cas és que davant de casa meva vivia un arquitecte molt famós, que era César Martinell, que va fer tots els sindicats agrícoles de la província de Tarragona, a més de moltíssimes coses, i em queia davant per davant el seu despatx, i jo la bateria, clar, a 4 metres d'ell. I em deia, Jordi, toca, però toca fluixet, eh? I dic, hosti, quan veig el César Martinell, qui va ser a la història de l'arquitectura, penso, hosti, que afortunat vaig ser, no? Fer concerts pel César Martinell.
Déu-n'hi-do. I és veritat que tu quan vas néixer en palillos, caixa
quasi,
i bombo?
Quasi.
A quina edat vas començar tu? Que
jo vaig començar, diguéssim, als 11, encara de tenir els 12.
A tocar ja en un grup?
Sí, bueno, llavors encara no era un grup estable, però vull dir que sí, a aquesta edat sí. A mi quan em va venir a buscar la Fanny Bullón tenia 12 justos.
I com ho sabia, que tocaves a...
Perquè va a un d'aquesta formació que diu ell, l'Ikebana, que era el... ell es deia Balaguer, em sembla, que era... em va venir a pintar a casa i, bueno, i em va veure a mi tocant la bateria i es veu que li va explicar a la Fanny Bulló, escolta, he conegut un nano que toca la bateria... i no sé què, i van venir a casa a buscar la Fanny Bulló i el que eren llavors els Jack Nestars, que era la Maggie, que havia estat amb els Jóvenes, vull dir, tota gent històrica de Sabadell també d'aquella època, i allà vaig començar, sense bateria, de lloguer, amb el Marcelino del carrer Vallllevell, era allà per ans, i res, aquí vaig començar jo.
Déu-n'hi-do. Bateria de lloguer.
Sí, d'allí la portàvem amb una bicicleta sobre el quadro i la duíem des d'allà on la llogàvem fins a l'Uterpe o qualsevol lloc que toquéssim, i llavors la tornàvem.
I els primers inputs musicals del que ell diu música moderna, podem dir pop o rock, com els vas tenir? Bueno, escoltant la ràdio, hem dit abans,
sí,
però què escoltaves a la ràdio?
Escoltant la ràdio perquè discos no em podien comprar ni teníem la condició de poder-ho fer. Però que també vaig tindre molta sort perquè, esclar, em sembla que el 61 ja va venir el Jumping Boys i jo vivia al carrer Tatuant i ells vivien al carrer Tatuant. Uh-huh. O sigui, el que era el Jackie, l'Iff, el Clot, vull dir, l'Anny, vivien, 10 números més avall de casa. I llavors vaig fer moltíssima amistat amb el Clot. I ell estava molt evolucionat en la música. Estava molt per sobre qualsevol músic d'aquí. I llavors, com que sempre estava a casa, perquè... La mare li deixava a dalt l'amplificador on teníem el terrat i ella ensejava allà amb la seva guitarra Texas i el seu amplificador i allà, pues, esclar, m'explicava coses que no podia ni somiar. I puc dir que una influència molt gran per mi va ser el Club Petac, que és el que no es grau, evidentment, però és el Club Petac. Sí, sí.
El pròxim podcast tindrem a l'Anny Grau. Uh-huh. Que ens expliqui una mica aquest esdeveniment, perquè ho hem de dir així, que sí, va ser l'actuació dels Jumping Boys a Calpaner,
al
final de la Rambla, cantonada de la Rambleta. Uh-huh. I bé, els que vam anar allà vam quedar super al·lucinats. Jo potser diria que és el meu primer concert, sí, si no era primer, el segon, però... Aquella gent tocaven molt compacte, molt bé. El que no recordo és exactament l'any, i ens el dirà l'Anny. O...
Jo suposo que sí, que l'Anny dirà el mateix, suposo que va ser el 61.
Jo diria que sí. Després ja vaig veure els Duendes.
Sí, després.
Ja vaig començar a entrar en el món de la música, que a mi també m'hagués agradat. Al final, jo no és que sigui crític musical, però... tens aquesta frustració de no haver-hi arribat mai. Dius, hòstia, per ser bateria has de ser molt forçut, per tocar la guitarra, no ho sé. M'hagués encantat, i ara ja no hi soc pràcticament a temps. Jo sí, si us recordeu, jo també vaig entrar a la música a través de la ràdio, i el primer que vaig demanar davant de les bones notes que vaig treure, jo què sé, abans de fer l'ingrés de batxillerat, va ser un tocadiscos. La marca no recordo exactament, però diria que era Dual, d'aquells que obries, i era l'altaveu.
De maleta.
De maleta, i a partir d'aquí, jo tenia un germà més gran, bastant ficat en el món de la música i tot això, i entre un i l'altre ens compràvem algun disc i ens el deixàvem uns als altres, i et sabies totes les cançons de memòria, perquè aquell disc, que acostumava a ser de 4 cançons, l'escoltaves i l'escoltaves i l'escoltaves i l'escoltaves, no? I la veritat és que l'ambient que recordo és aquest que dius tu, i quan tens aquesta sensació, quan sents música, és quan anaves pel carrer i senties un bateria...
I tant.
I el rata... Assajaven, hosti... I recordo que no sé qui m'havia convidat. Series tu, o la vella, o no sé qui... Haver anat als assajos, havia anat també als assajos, però aquests ja van ser més tard, 64, diries, Batussi, una cosa així. També allà sota el Colón i a diversos llocs, i és curiós, però hi havia manca. Però de seguida, si t'anaves a Cal Prats a jugar a futbolín o alguna cosa, hi havia un aparato d'aquells, Sinfonola en deien,
sí,
que li foties, no me'n recordo què, i escoltaves una cançó i sonaven de meravella, no? Sonava fort, bé, i en el club de natació també en tenien una, el Catalunya també,
el submarino,
i esclar, deies, hosti, aquest nano no fot altra cosa que anar als bars, anava als bars a escoltar música,
sí.
Quan podia. Altres s'ho gastaven en pipes i en xutxes, no? Que no en dèiem xutxes en aquell temps. Jo me'ls gastava amb això.
Ben fet, bona inversió.
Fanny i los
corxers.
O sigui, tu ets un corxer.
Aquesta és l'únic, perquè eren tres noies i jo.
Niños del Pireo, però després et vas introduir a ritmes més...
Sí, el ritme... Parleu de l'any 61, que és el començament de tot. Però per mi l'any de la gran explosió va ser el 62. Per què? Doncs perquè a l'estiu va arribar el twist. Perquè venia el rock, no en dèiem rock, en dèiem música moderna, però la paraula rock es va imposant. I el twist ja ho va rebentar tot. I a partir d'aquí, doncs aquell tipus de música... jo també l'any 63 el meu pare em va regalar, el meu pare estaven separats i vivia a Rubí, i em va regalar un tocadiscos que era un Dual de la maleta, amb dos discos, un dels Sputniks, que hi havia Aban Aguila Java, hi havia una Habanera, hi havia etc. I el primer dels Beatles, que va sonar molt, que hi havia Taste of Honey, Twist and Shout, les cançons aquelles.
I no, allò... Do you know a bona secret? Com es deia aquesta cançó?
Sí. Do you know a secret? Sí. I a partir d'aquí això ja va ser el... Llavors, quan parlaves tu, Jordi, dels discos, clar, no teníem diners per comprar un LP, perquè els LPs que hi havia llavors eren... Llavors, per això hi havia els singles, amb dues cançons, sí, i els EP amb quatre cançons.
Sí.
I llavors, a partir d'aquí, clar, com que érem una societat que els nens amb els nens i les nenes amb les nenes, la manera de trobar... Hi havia grups, hi havia gent a la faràndula, hi havia gent... Però, si no, havia de ser en balls particulars. I llavors, a dins un menjador, o en un pati, o en un graig, s'habilitava i un portava el tocadiscos. L'altre portava... Era la manera de perdre discos, perquè portaves allà, portaves mitja dosena de discos, i a l'hora de marxar ja havia desaparegut algun. I era la manera, o sigui que la manera de conèixer noies, la manera de tractar amb el sexe femení o el sexe oposat, era amb els balls particulars.
A la festa
major també, però hi havia els avis que miraven, els pares que miraven.
Malament.
Els balls particulars ja hi havia més... No vull dir que hi havia permissivitat, no, però perquè hi havia... L'educació era correcta per damunt de tot. Però aquella música ens ha acompanyat a trobar parella.
I tant. Sí, cert.
Era un sistema de...
Sí.
Perquè llavors recordeu que hi havia els balls de música ràpida, deies els balls separats,
sí, exacte,
i els balls de música més lenta, i es anava alternant.
Però com li dèiem, arrambats? O...
Sí, agafats. O agafats.
Fa molts anys,
sí, sí,
eh? Anys. Estem molt... parlant de principis de 60.
Sí, de més de 60 anys. 30 anys després, als anys 90, el Sergio Dalman va dir Bailar Pegados. Sí, dir que era això, era la...
No, era una història maca.
Una cosa, abans d'endinsar-nos en ritmes més rockeros, i perquè els Duendes tenien bones balades, la vella s'enrotllava bé cantant Mavi i aquestes coses,
Recordo els Duendes, a l'època seva de les bones, que començaven sempre, aviam si coincidim, amb Apola.
Sí,
te'n recordes? Amb Apola tenien un instrumental sense cantar, sí, i quan començaven i senties aquell so de les guitarres i les bateries, sí, que et venia una eufòria, et venia unes ganes, Déu, és que ho fèieu bé, a més a més.
I qui era el boss? Era el Prudenci, sí, sí, el que tocava.
Bueno, hi havia solistes, clar, el Prudenci era més rítmic, el Pep era més solista.
El Pep era més solista, veus? És un detall que no recordo.
Sí, el Prudenci era molt bon rítmic, és que era molt bo tocant la guitarra acompanyant, era molt bo. O
sigui, mirarem de portar-lo a Viva Colula perquè és un personatge.
Sí, ho és, sí.
Anava a dir que abans d'enditzar-nos dintre dels grups i tot això, tu has citat una cançó, Los Niños del Pireo.
Sí.
Jo he recollit com dos o tres versions. La pel·lícula que es deia...
Never on Sunday. Mai en diumenge.
Mai en diumenge, que va obtenir un Òscar a la millor cançó original, entre altres coses, era aquesta de Los Niños de Pireo. L'actriu Melina Mercury, grega, també protagonista del film, va fer la primera versió, però potser les més conegudes per mi. En aquell, el que recordo va ser la Dalida,
Dalida francesa,
i el Guardiola,
l'Anna Moscouri.
Sí,
jo l'havia sentit i ho he buscat al disc, i no sé, però l'Eco Pandas era un cantant que en aquella època estava molt de moda el Festival de la Canción del Mediterráneo, i que es va començar l'any 59. I com que era del Mediterrani, doncs, hi actuaven tots representants de tots els països. I Grècia hi posava uns cantants molt interessants. I l'Eco Pandas va guanyar una vegada al festival. I l'he buscat i no l'he trobat. Però jo sé que a la ràdio l'havia sentit per l'Eco Pandas.
Doncs aquí la sentim per José Guardiola.
Los remos de una embarcación, uno, dos, quieren echarse a volar. Y alegres lanzan su canción, un muchacho, dos muchachos, tres muchachos junto al mar. Este es mi puerto, en un rincón del mundo, en donde en un segundo tú puedes ser feliz. Y en este puerto, puerto de mis deseos, los niños del Pireo hoy cantan para mí. Se ve en el muelle pasear una niña con un niño como ayer fuimos tú y yo. Cogidos de la mano van, di cuál es, cuál es su conversación. Sé que harán de nuestro amor otro amor y mil más bajo el cielo tan azul. Y ante ese puerto jurarán algo igual a lo que juraste tú.
Los Niños del Pireo, José Guardiola. Val a dir que jo, si sintonitzava la ràdio i tocaven això, anava a buscar algú, aviam si enganxava el Tony Ronald, o els Mustang, o Sirex, o coses d'aquestes, però aquesta cançó és emblemàtica realment, eh? I recorda molt, ens situa molt al principi de la dècada, que és a qui li dediquem aquest primer podcast de Viva Polula. En fi, jo els vaig demanar una cançó a cada un que tingués cert significat de l'època, no? Tu em vas parlar de Verdes Campiñas, sí. Títol original, Greenfields, sí. I això, quin record per tu té?
Clar, representa que és la primera música que vaig poder tocar en conjunt, en aquest cas amb els Young Stars, i bueno, i saps allò que és el primer que fas? Deu ser com el primer cotxe que et compres, que és el més maco, no? El que més il·lusió et fa. I, sí, sí, i bueno, fèiem aquest tipus de música amb la Fanny, sí, sí.
Bé, també he seleccionat tres versions, però t'ho deixo triar. Una és l'original, que en realitat no era original d'ells, que era els Brothers Four. Uh-huh. Era d'un grup que es deia Easy Riders, però insignificant, no el vam arribar a conèixer aquí mai. I després, en castellà també la cantava José Guardiola, però el Tony Ronald tenia una versió que no sé per què li donava un toc més actual, no tan folky com els Brothers Four. Tu tries.
No, Tony Ronald.
Tony Ronald, no. Greenfields, Verdes Campiñas.
Dormo al sol, verde esperanza que fue de nuestro amor. Del valle umbrío el cielo no es azul, la flor se muere porque te fuiste tú. Lo llena tu ausencia, mi inquietud. Cuando cruelmente dijiste adiós, el verde valle sin alma se marchó. De los torzales el trino se quebró, y de los ríos la cantarina voz. Solo se oía llorar mi
Greenfields, Verde Campiña, en aquesta ocasió, i el gran Tony Ronald. Tony Ronald va aportar molt a la música moderna, no diré de Sabadell, espanyola en general, catalana sobretot. Bé, aquesta també era d'aquelles de ballar ben arrambats. Jo, en canvi, n'hi he tret una cançó que la vaig conèixer en versió del Johnny Hallyday, Johnny Hallyday, que dèiem aquí, que ell la titulava Passette Chanson, i l'escoltarem també, si em deixeu, perquè és que és una cançó d'aquelles que dius, quin gran record tens? Doncs una pel·lícula que es deia El Sorpasso. Aquí en dèiem L'Escapada.
L'Escapada,
sí. La pel·lícula em va impactar. Lo Golfo, que era el protagonista, Vittorio Gassman. Lo Pardillo, que era l'altre, que podia ser molt bé jo en aquells moments, perquè era Pardillo totalment. I en diverses escenes musicals n'hi ha una que és en un xiringuito de la platja, i és bo perquè toquen aquesta cançó, que en realitat es deia Don't Play That Song, no toquis aquesta cançó, i era d'un artista soul, del Benny King, i també la tocava l'Aretha Franklin. Però vaja, aquí està en versió cantada en anglès, per això, per un italià, un cantant italià que es deia Peppino Di Capri. I el que em va impactar més, a part de la cançó, que era molt maca, que la ballaven així una mica de ritme, Madison... Sí. una noia, que, guapeta, que anava amb tota una cama enguixada, però anava seguint el ritme, tota la cama, no? Sí, sí. I anava ballant això. Gran cançó.
Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, 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 no. Don't play that song for me. It brings back memories. The day that I was new. The day that I spent with you. Me and you walked away. You were only 17. I never thought that you could make so mean, my baby.
Aquesta pel·lícula, L'escapada, per mi, i crec que per molta gent, va ser tot una fita, no? Un moment brillant de dir, hosti, a Itàlia són més gamberros que aquí, perquè és la impressió que me'n vaig emportar, però la veritat és que l'he tornat a veure moltes vegades aquesta pel·lícula, perquè està per tot arreu, i si hi ha una anècdota que és... El doblatge no és el mateix de quan jo vaig veure l'original. Quan jo vaig veure l'original, per exemple, hi ha una escena que passen un ciclista i el Vittorio Gassman deia «Dale al pedal, Pasqual!» Sí. I amb el nou doblatge no surten aquestes frases. O sigui que el doblatge que vam fer en aquell moment era més adaptat al llenguatge que teníem aquí a casa nostra, no? Bueno, hem deixat entreveure els nostres gustos musicals, que són molt més amplis que les cançons que hem posat. El que passa és que això ens recorda el principi dels 60. I seguim amb el principi dels 60. Hem parlat de tocadiscos, però i d'on traiem els discos? On anaves a comprar els discos?
El Telson. Jo anava aquí.
Telson Ràdio. Al carrer...
Al carrer Sant Josep, aquí.
Sí, sí, al carrer Sant Josep. Sí. Allà amb l'Armand era el propietari, hi havia la seva dona i la seva germana que estaven allà.
Que eren les venedores.
Grans venedores.
Anaves per un i sorties en tres.
Grans venedores.
Després també allà el Pedregà, també hi havia el Pedregà, el Rochelson, que es deia igual que així, era cal, no recordo el nom, allà també.
Sí.
Hi havia una època de discos, és que el Calliope, cal Brunet, tothom venia discos, sí. Perquè era un producte que es venia molt. Per què? Doncs perquè la música... Hi ha una cosa que a mi m'agrada explicar-la. Per exemple, els Beatles no els sentien per la ràdio. Costava molt sentir una cançó dels Beatles per la ràdio. Fins l'any 65, que va sortir Yesterday. Llavors, els que eren detractors dels Beatles van dir, aquí això és una altra cosa. Llavors, a partir d'aquí, ja es van començar a posar programes musicals. El primer programa musical a la televisió espanyola, amb una mica de cara i ulls, el va fer el Íñigo, que és l'any 68. O sigui, nosaltres estem parlant de l'any 62, i fins l'any 68 no va fer Último Grito, que el feien el UHF un divendres... Vol dir que la música, aquest tipus de música, s'ha imposat, com deia jo, per golejada, però ha costat molt.
Hi havia un programa interessant a la televisió que es deia Scala en Ifi,
sí,
que eren actors de teatre que imitaven cantants, però les cançons que tocaven eren boníssimes, molt bones.
Sí.
Bueno.
I llavors, ja, si venim aquí a Sabadell, el tema dels conjunts va ser l'inici de les discoteques, perquè la paraula discoteca no, eren clubs juvenils o clubs per anar amb actuació en directe.
Sí, sí, sí.
El Club Cirex, el Club Juvenil, sí, el Club Batussi, sí. Tots aquests, anaves allà i hi havia música en directe.
Sí,
que
clar,
actuava allà, i jo us havia vist, no? Us havia vist, a part de veure-us, doncs, en matinals,
sí, sí,
que allà, així, o a la tarda també, feia música.
Sí, sí, sí.
Fins
sí.
Que...
No, no, que hi havia molts llocs, inclús el casino que en dèiem dels,
casino,
dels
senyors,
senyors,
sí,
no?
Sí.
Els senyors.
Allà en vaig més fins.
Allà també.
Bueno, sí, però...
Sí, l'ambient era diferent, però tot arreu
no,
hi havia...
No, però es organitzava el... Em sembla que deien la secció estudiantil,
sí, sí,
del Cercle Sabadell del Casino.
Sí, 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 sí.
Bueno, ara es diu Cercle Sabadell, però quan érem petits
era el Casino.
El casino
aquí, quan va, aquí hi ha un dia que es va fer el primer concurs de conjunts, també hi va haver... quan va començar el llac, va començar... allà, com es deia, al costat dels juzgats antics,
sí,
hi havia l'escola d'arquitectes,
sí, sí,
era.
Sí, sí.
Doncs allà, tant al llac com al Serrat, van vindre, però, vamos, al principi de la seva carrera musical. O sigui, aquí a Sabadell havia vingut molta gent bona, els Millonarios de la Canción, que eren els conjunts que llavors... eren potents, i me'n recordo que a la ràdio, Ràdio Sabadell, Tardes Infantiles, vull dir, els Millonaris de la Canción, i érem gent molt bona, molt bona.
Però eren d'aquí, no?
No, eren de Barcelona.
Mm-hmm. Els recordo vagament.
Sí, bueno, el Salvador Escamilla era el cantant. Sí, que després us...
Ja... Sí, 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 ara sí.
Sí,
ja, ja sí, m'ho has deixat,
sí,
molt clar.
Sí, sí.
També van venir els Bravos al
Club, el
Club
Juvenil. Sí.
La meitat.
I els...
La meitat del Club Juvenil, la meitat del Club Cirex.
Sí, exacte, i sí. Després a la pista Florida els Canarios. És que, clar, no podem oblidar que a Sabadell hi havia 17 sales de festes.
Sí, sí.
Vivia, t'has dit, eh?
Sí, tantes?
Sí, sí, es va una vegada, els vam entretenir a comptar-les amb l'Armand Zamora, sí. I ha començat per Barberà, anar pujant, fins al final a Can Oriac, no? I van sortir...
A Can Oriac jo havia vist el Tony Ronald a Piscines i Deportes.
Exacte.
Després hi havia el bar de la Josefa, que en deien,
sí,
el
sí,
tant.
Sí.
Llavors hi havia més amunt que tocaven, no recordo el nom, tocaven música molt suau. I per això només a Can Oriac.
Sí, 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 sí.
Llavors aquí a Sabadell hi havia... I llavors les entitats...
Aquí a Sabadell hi havia els Campus, Cervantes, Connotació...
Sí, sí, no...
Connotació va tenir uns moments de molta
bons,
fama, eh?
Bons,
un lloc guai per anar.
Sí, sí, aquí havia vingut els Relàmpagos, el Connotació i gent d'aquesta que, vull dir, que... I abonats estaven els Catinos, afortunadament, que era el millor que hi havia aquí.
Home, i per ballar arrambat. També tocaven alguna rapideta. Home, Manolo aquell era molt bo.
Molt, Manolo
Vell. Cantava molt bé, eh?
I el bateria ha sigut, per mi, jo crec que el meu referent,
sí,
durant molt temps, Fernando Luna. Jo estava molt influenciat per ell, molt, molt, molt. M'agradava molt com tocava, perquè... Ell feia el miracle de saber acompanyar sense que la bateria molestés, com diria el Tete Montoliu, no? Que, i ell era un especialista en acompanyar. I vaig pensar, hosti, això és un art. És un art perquè en bateria no té que ser presencial sempre. O sigui, té que saber estar darrere. I és de lo més difícil que hi ha. I per això, per exemple, doncs, si acompanyo un cantautor com ara el Quim Marín, doncs, o sigui, el fet d'acompanyar suau, que hi siguis, però que no molestis, vull dir, i dic-lo de no molestis, perquè una vegada li van presentar amb el Tete Montalí, un dels millors bateries del món, a la cava, i li van preguntar, què, Tete, què t'ha semblat el bateria, eh? I, home, bé, no em molesta, vull dir...
Mira, sense l'anècdota, crec que sí que la sé perquè me l'has explicat tu, però jo, fa molts anys que sempre dic un bateria de jazz no molesta.
No.
I també jo tinc la meva anècdota, que és en el piano jazz que hi havia, vam fer un homenatge al Tete Montoliu.
I tant.
I recordo que quan vaig arribar allà vaig dir, hosti, qui és aquest tio? Aquests que toquen, no sé què, perquè aquest bateria in París, hosti. Ui, no fotis, que és tal, no direm noms. És tal i és molt bo. I dic, hosti, no, ho dubto, m'emprenya massa. Bueno, queda aquí la discussió, tots els enterats mirant-me què estàs dient tu ara. Arriba el Tete Montoliu amb el Toni Ferrés, alcalde de Sabadell, i, altres il·lustres, suposo que hi havia també el de Cultura, el Creus, l'Isidre, algun... Bueno, seiem tots en un... tenien uns seients circulars, seiem allà,
sí,
sí. I diu, noi, què és? Digue-li a aquest bateria que pari, cony, que fot massa soroll i que molesta. I després em vaig mirar els que m'havien acusat, de què dius tu ara? I, ho ha dit una institució.
Sí, 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 sí.
Bueno, no.
Coneixo la història, sí.
El que m'has deixat és distret en tantes sales de ball, però esclar, jo en aquella època ballar poc, els balls particulars sí, però les bones èpoques del Club Natació em va enganxar en 14 o 15,
clar, clar.
Tímid i perdillo, com he dit abans.
No, no, doncs sí que n'hi havia, bé, dic que els vam comptar amunt i anar tirant amunt i ens en sortien de sota terra, entre el Teatre del Sol, que dius, bueno, això no són sala de festes, però bueno, per fer música
i ball,
vull dir, els gelats que dèiem nosaltres, no?
I ball,
i ball, sí, és veritat,
hi havia anat.
Sí, sí, és veritat, sí, cert,
i allò se'n deia, perdoneu-me, la comparativa.
Sí,
la comparativa, sí, sí.
Però,
sí,
però,
sí.
Però no amb dues os, no.
No,
amb un
O i M, sí, sí, la comparativa. Sí, sí,
sí, sí, davant de Can Pasqual.
Tothom ho deia.
Sí, 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 sí.
Can Pasqual m'acaba... I m'he passat anys pensant, aquí hi havia un restaurant,
sí,
i no recordo com es deia. I ho he preguntat a gent, veterana ja, dic, aquí al carrer del Sol hi havia un restaurant, que és dels, sí, primers que hi havia aquí, clàssics, hi havia els Campos, el Terpe, sí, sí, Catalunya, el que sigui... Cap Pasqual.
I tant.
I mira, l'acabes de portar.
Sí, sí, sí.
El,
sí,
Viva Paluva serveix hasta per recordar antics restaurants.
Sí, sí.
Què més? Què més? També us volia dir... hem parlat molt poc de ràdio. Hem dit lo de les tardes infantiles. Teniu algun programa favorit o alguna cosa d'aquestes? Jo voldria fer menció dos programes, un que el feien a Ràdio Joventut de Sabadell, que existia llavors, que el feia Josep Maria Sanllehí i algun altre, o no sé si el feia Ràdio Sabadell, no s'enfadarà ningú.
No, Sanllehí era ja Ràdio Joventut.
Ràdio Joventut. I a Ràdio Sabadell, el Tomàs Pla de Vall i el Francesc Bellmunt en feien un altre que boníssim, que tocaven una música excel·lent als dos llocs. I buscant la ràdio desesperadament trobaves alguna cosa, però difícil. No sé si teníeu algun favorit aquí a Sabadell o les emissores que escoltàvem, que tampoc eren tantes. Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional,
sí, sí, no hi havia,
Ràdio Miramar, Ràdio Espanya,
sí.
I jo diria que ja estava Sabadell i Terrassa, que era el que se sentia des de casa, i a la nit les emissores pirenaiques i totes,
sí,
aquestes coses
estranyes, sí.
Sí, que hi ha sent, sí, Can Uriac, eh? En Reunido, i la veu anava, sí, i tornava, i dius, hòstia, s'ho ha passat a Can Uriac? No m'ha encantat.
No, no, o sigui, la ràdio llavors, ostres, bueno, tu en saps més de tot això, perquè...
No, per si teníeu algun que el buscàveu, no? Home,
el vespre, Ràdio Barcelona connectaven amb la cadena SER i connectaven amb una emissora de Madrid i feien enfrontament de cantants, i sempre enfrontaven els Cinco Latinos amb el José Guardiola, enfrontaven la Helo amb la Connie Francis.
Ah,
hi havia un locutor i una locutora que anaven a això i posaven una cançó, i llavors no és que votessin, però anaven dient les qualitats o els defectes de cada un. I a mi ja m'estranyava, perquè era una època que ja hi havia a nivell internacional, inclús nacional, hi havia conjunts molt bons, hi havia els Mustangs, els Cires, sempre només anaven a aquella mena de centralisme que només valia el que deien allà. I jo la ràdio va tardar molts anys, i la televisió també, abans no es va posar en la realitat de la música que hi havia aquella època.
Sí, sí. No, no, mira, amb la música de jazz sí que tu pots donar fe de que vam ser dels primers que vam fer un programa dedicat al jazz, que el vam fer amb el Pere Massaguer,
Joan Morral,
el Joan Morral, el Xavi Vinader i jo.
Sí, senyor.
Jazz a go-go.
I de rock, per això ja era l'any 66-7.
Sí, per ahí, sí, sí.
Jo vaig fer el meu primer programa, música rock, tot en discos que ens en deixava un amic que tenia, que escoltava Radio Luxemburg, tenia calés, sí, això és sí, el més sí. important, escoltava Radio Luxemburg i se'ls feia enviar de Londres. I nosaltres vam passar amb exclusiva, no havia sonat enlloc, havia sonat a Ràdio Joventut de Sabadell, que també s'ha de dir que ens escoltaven quatre sí. i el cabo i la meva mare, evident, però ningú més. I això és tot, estimats amics.
Molt bé.
Espero que em seguiu acompanyant en altres programes, si requereixo el vostre ajut. I anirem no seguint l'ordre cronològic. Hem començat per on havíem de començar i la dècada dels 60, abans en el teu article ho cites, que són les cançons que més es recorden i per mi és la més productiva i on s'han fet millor les coses. I amb els músics del moment anirem. Avui el Jordi està... com ajuda meva, perquè sempre l'he tingut al costat quan hem fet alguna cosa. I com a músic també hi passarà. Vull dir, els duendes no tardaran en venir, a la millor vindrà el Pep sí, i l'Eduard, sí, sí. Perquè aquesta és una altra pel·lícula. Els músics, Claudi, era
sí, sí.
Toni Villeblana i Tina Stars, però després, al cap d'uns anys, va ser...
Duendes. Per culpa meva.
El famós Jackie, el Santi, i aquests van passar Delgado. Per tots els grups. Hi va haver un traspàs Batussi Nòmades bastant important.
Important.
Sí. Tots van tocar amb uns i amb els altres.
Bueno, això vol dir que hi havia germanor, amb la música Sabadell, o sigui... No era com a Barcelona, que hi havia uns piques impressionants.
Vols dir que no?
No, perquè a vegades em parlen, no, ostres, amb el Frank, com us portàveu? I jo pensava, hòstia, però si el Frank és dels meus millors amics a dia d'avui i a llavors. Mm-hmm. I a més jo els admirava perquè feien una música absolutament diferent a la nostra, però vull dir que la feia molt ben feta. Vull dir, llavors, esclar, jo era fan dels Batussi i vull dir, sempre ho he dit, amb el Geroni aquí convingut. Vull dir, no hi havia bon rotllo.
Millor. Els mateixos músics, com he dit abans, al començar el podcast, ens ho aniran explicant. Doncs això és tot. Aquí heu pogut escoltar el primer capítol del podcast Viva Polula. Abans d'acomiadar-nos definitivament, li hem de donar les gràcies i acomiadar-nos d'ells també al Jaume Barberà, cronista de Sabadell, i al Jordi Molet, el bateria més conegut de Sabadell. Moltes gràcies per escoltar-nos. Us espero en el segon podcast. Pere Massaguer. Moltes gràcies i passi-ho bé.